de quina cosa t'arrepenteixes més, de no haver lluitat més pel meu matrimoni. Sí. D'acord? Vull dir, potser per l'edat, per les circumstàncies que vulguis, és un Laporta que d'alguna manera no té res a veure personalment amb aquell Laporta del 2003. I també és veritat, en la línia el que deien els companys del 2003, que tothom deia que guanyarà Bassat i va acabar guanyant Laporta. És a dir, aquella sensació que molta gent diu que guanyarà aquest, però després voten una altra cosa. Com que no hi ha, com bé diuen, enquestes i no hi ha dades, no sabem si es podria arribar a donar una situació com aquesta. També crec que la remuntada en aquell moment va ser molt més manifesta que la que ha fet Víctor Font, que jo crec que ha fet una bona remuntada, sí. Però és capaç d'haver fet la mateixa remuntada que van fer aquella colla de kennedians en aquell 2003, no? Que van començar amb una intenció de vot que era del 0% fins a arribar... Per tant, jo crec que en aquell l'avantatge era que allò era una candidatura amb molts fronts oberts bons. És a dir, hi havia els esportius, hi havia els economistes, que jo és el que he trobat a afectar amb tots els meus respectes les candidatures d'avui. Han set més presidencialistes que mai. La del 2003 va ser una candidatura que justament es fonamentava amb una sèrie de principis i una ideologia i una manera de canviar el Barça. I aquest va ser el gran èxit, a diferència del que ha passat ara.
És Ramon Besa. Gràcies per acompanyar-nos amb Laia Tudel, Carme Barceló, amb Bernat Soler i no hi ha hagut Emilio Pérez de Rozas. Que vagi
Adéu.
Adéu, bon dia.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El govern espanyol treballa en una fórmula de consens sobre el traspàs de l'IRPF a Catalunya que convenci Esquerra Republicana perquè s'asseguin a negociar els pressupostos de la Generalitat. Segons la ministra portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ara com ara les posicions estan lluny, però es tracta de trobar un punt d'acord com va passar amb el model de finançament autonòmic. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
No hay un acuerdo, pero estamos trabajando para seguir en la línea de conseguir los acuerdos. Lo que estamos dispuestos es a encontrar los acuerdos necesarios y el consenso. Vamos a ver si podemos encontrar algo que pueda acercar las posturas.
Recordem que Esquerra Republicana ha presentat esmena a la totalitat als comptes que va aprovar el govern. Més notícies, Natàlia Ramon.
El govern espanyol aprovarà mesures per abaixar el preu dels combustibles que beneficiaran tots els ciutadans. Aquest és el compromís de la Moncloa, que de moment apunta mesures fiscals per als sectors més afectats. En canvi, descarta actuar ara en el sector de l'alimentació perquè no hi ha una pujada generalitzada dels preus. Anem fins a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. A l'espera de saber-ne la fórmula, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha deixat clar que les mesures que aprovaran mitigaran la pujada del preu del gasoil i la benzina i que això beneficiarà tots els ciutadans, no només els transportistes o els agricultors. El que sí es descarta, però, són bonificacions generalitzades, els 20 cèntims que es van aplicar, recordareu, a la guerra d'Ucraïna. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
Vamos a limitar el efecto que tiene esa subida de carburantes, de gasoil y gasolina en sus bolsillos. Y este es el mensaje de tranquilidad que estamos trasladando al ciudadano de a pie.
També hi haurà mesures perquè no pugi massa la factura de la llum i el gas i es prohibirà tallar-ne els subministraments, però de moment la Moncloa no intervindrà els preus dels aliments perquè no detecta un augment generalitzat. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
Alemanya i el Regne Unit es desmarquen de la decisió dels Estats Units d'aixecar temporalment la prohibició de la compra de petroli rus. Berlín i Londres consideren que l'anunci de Washington és un error que ajudarà Moscou a invertir més diners a la guerra d'Ucraïna. En canvi, Rússia celebra la decisió de l'administració Trump. El Kremlin assegura que, sense el seu volum de cru circulant pel món, l'estabilització dels mercats en el context de la guerra a l'Iran és del tot impossible.
Rebuig unànime dels docents de l'acord del govern amb Comissions Obreres i la UGT, segons la consulta feta pels sindicats que s'oposen a aquest acord. I han votat en contra el 95% dels consultats, més de 40.700 mestres i professors, una xifra que representa la meitat de la plantilla d'escoles i instituts. Des del Departament d'Educació es limiten a dir que hi ha un acord firmat, no hi ha negociacions en marxa ni tampoc previstes, i insisteixen que tothom s'hi pot sumar. Des Des de l'UGT, un dels dos sindicats que van firmar l'acord amb el departament, denuncien que hi ha un clima d'assetjament contra ells i no descarten denunciar-ho. Ho ha dit a 3Cat Info la responsable i portaveu d'Educació Pública de l'UGT, Lorena Martínez.
Estan estripant les nostres fotografies amb les nostres dades personals. S'estan penjant a les diferents xarxes les nostres cares, els nostres noms, i demanem, sisplau, que s'afluixi una miqueta aquestes accions que estan fent, perquè nosaltres també som persones i nosaltres també tenim famílies i estem patint, eh?
Un estudi del Barcelona Supercomputing Center demostra que la Dana de València va ser un 15% més intensa del que tocaria per l'excepcional escalfament de l'Atlàntic Nord. Fins ara s'havia estudiat la contribució del Mediterrani en la potència de la precipitació, però és el primer cop que s'avalua el paper que hi va jugar l'Atlàntic, que també registrava temperatures excepcionalment altes, com ens explica Ramiro Saurral, l'autor principal de l'estudi.
El Mediterrani estava algo así como unos 3 grados por encima y fue la fuente más importante de humedad y de inestabilidad y de precipitación. El Atlántico Norte estaba muy caliente, algo así como unos 2 grados y medio, 3 grados por encima de lo normal, y también contribuyó sensiblemente a que el aire que provino de esa zona viniese mucho más cargado de humedad y desencadenase más precipitación.
Avui s'acaba la campanya per a les eleccions al Barça de diumenge i el candidat a la reelecció, Joan Laporta, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio. Laporta treu pit de la feina feta al club els últims 5 anys. Alerta del perill que creu que suposa Font per al projecte i s'ha referit als directius i col·laboradors que han marxat del club durant aquest temps.
I a tots els que han marxat, la majoria anàvem a prescindir dels seus serveis. Alguns altres, sí, alguns van marxar 5 minuts abans que els acomiadéssim. No tots, però la majoria sí que he de dir que ja tenien esgotada el seu recorregut a Can Barça.
Ha mort Enric Reina, expresident del Barça entre les presidències de Joan Gaspar i Joan Laporta el 2003. Reina, empresari vinculat a la construcció, tenia 85 anys. Poc abans de les 10 del matí, l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha entrat a la Ciutat de la Justícia, on avui ha de comparèixer davant del jutge com a investigat per l'anomenat Barça Gate. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebella.
A més de Bartomeu, també està citat Jaume Masferrer, exassessor de Bartomeu i en l'ull de l'huracà del cas. El Barça Gate és una campanya de difamació a les xarxes socials presumptament orquestrada per la directiva de Josep Maria Bartomeu per desacreditar jugadors com Messi o Piqué i per desacreditar també els seus opositors al club amb un perjudici econòmic calculat fins ara d'1 milió d'euros.
A l'Eurolliga de bàsquet, avui Barça-Hapoel a 8:45 i amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio i amb motor, Mercedes domina la primera sessió del Gran Premi de la Xina de Fórmula 1 amb Russell i Antonelli seguits del McLaren de Norris. Sainz i Alonso han acabat 17è i 18è.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què passa quan la llegenda del tricicle Joan Gràcia junta 3 forces de la natura en un mateix escenari? La resposta té un nom propi, que és 3 ties. Així es presenta l'espectacle que s'estrena avui al Teatre Apolo i que es podrà veure també els dies 21 i 27 de març, creat, dirigit per Joan Gràcia i protagonitzat per Diana Fernández, Diana Pintado i Irene Jodar. Joan Gràcia, què tal? Bon dia, com estàs?
Doncs bé, estic encantat i amb ganes de que sigui aquesta nit.
Una estrena en divendres 13.
Bé, no?
Tu mateix.
Com a tricicle en van fer diverses a dimarts i 13 i van ser collonudes.
Vull dir doncs que, també s'avellirà bé. Com es presenta l'estrena per sort aquesta nit? Hi ha nervis? Tu més que elles? Com ho vius?
No, jo en tinc molt menys que elles. He tingut a la vida bastantes estrenes i totes, sempre les estrenes són això, no? I es superen i després quan mires enrere dius per què tenia que tindre aquests nervis, no? Però bueno, jo entenc amb elles que estan nervioses, sí.
Fem una pregunta molt original. Tres Ties és una mena de tricicle femení?
No.
No.
La idea inicial... No. En tricicle sempre havíem pensat, ostres, com seria un tricicle de dones, no? Dones que fessin el mateix que nosaltres, però amb una visió femenina, no? Però quan va començar aquest projecte, que en realitat aquest projecte ve d'elles, un dia tenim actrius i ballarines que han treballat amb mi al Lío, i un dia tindríem, estaria bé fer alguna cosa així, bla, bla, bla. I es van conèixer les tres i em van proposar, per què no ens ajuntem? Teníem molt bon rotllo entre elles, per què no ens ajuntem i fem això? I jo al principi em vaig plantejar la idea d'un tricicle de dones, però és que són molt complertes elles, que no érem nosaltres.
Clar, tu dius que això no... O sigui, és cabaret, és música en directe, és humor salvatge...
I monòlegs, coreografies, hi ha una mica de tot. És un
barriga barraga.
Jo diria lo que antigament eren variedades, varietés, no? Que hi entrava tot amb qualitat. O sigui, gent que actua bé, que balla bé, que canta bé... que són guapes, vull dir, una miqueta és això, no? Tot envoltat amb humor i amb energia i amb ritme. Jo diria que és una mena de... És que a mi la paraula cabaret ara em fa una miqueta de...
Com ja,
de...
perquè té una imatge molt...
Exacte, molt i fins i tot antiga, no? I no ho és gens, no, d'antiga.
Et dius que són tres dones molt creatives, molt alegres, molt vitals, molt, molt imprevisibles. Tu dius, les vas conèixer treballant?
Sí.
Amb què?
El Lío, dos d'elles. Una va treballar des del principi, va estar 6 anys. Després em va anar a Londres a dirigir un cabaret. L'altra la vaig conèixer a Zúrich ballant flamenco, però me'n vaig donar compte que era una dona que podia ballar de tot amb una vis còmica increïble. La Diana Fernández, en aquest cas, i la Irene Jodar, que és de Vilanova i la Geltrú, que havia treballat amb ella a Mallorca amb l'entreteniment d'un port, i també és una bèstia d'escenari. Va treballar amb nosaltres a Forever Young, amb Tricicle, una de les actrius, i és una actriu de Polònia, i això vull dir que està bregada de teatre.
Llavors tu agafes aquests talents,
sí,
i crees una bogeria.
Sí, perquè l'estiu passat ens vam trobar...
Vam dinar, vam fer un...
A Eivissa, ens vam trobar a Eivissa, i vam començar a fer un brainstorm, i vam començar a treure idees d'allà, i jo ja em portava bastantes pensant en elles, perquè com les coneixia pensava en elles, i vam fer una escaleta, i vam dir, bueno, anem a fer una prova. El octubre-novembre ens trobem alguns dies i veiem què passa. Ens vam trobar, en 12 dies vam fer un espectacle. El vam ensenyar a 4 amics de la professió i 4 familiars.
Tricicle? Van venir o no?
No, perquè el Paco estava a Sevilla i el Carles no sé on estava. I bueno, l'opinió va ser bona. I aleshores jo vaig pensar, bueno, doncs això necessita un teatre on puguem assajar més.
Estaria bé, perquè ho veies la gent.
Exacte, un teatre, i ha sortit l'Apolo, que ens ha deixat 3 caps de setmana, però de fet, si va bé, continuarem els caps de setmana.
Això ho volia preguntar. És a dir, a veure, són 3 dies, que clar, això dels 3 dies també m'ha deixat descol·locat. Són 3 dies perquè són els forats que hi havia al calendari.
Exacte, l'Apolo té una programació regular, que en aquest cas és la Ratonera, i aleshores, els divendres, que fan la Ratonera una miqueta més aviat, doncs, a 11:15... tenim el teatre per nosaltres.
Per tant, la idea és continuar, és a dir, que això vagi bé, que sigui un èxit i que això continuï.
Exacte.
La venda d'entrades com va? Com funciona ara?
Doncs va bastant bé. La veritat és que, a pesar de no haver fet grans comunicacions, sinó a partir de reds i d'algunes entrevistes, això, la veritat és que anem molt bé. I jo espero que avui, amb l'estrena que ve força gent, doncs el boca a boca, que és el millor pel teatre, és el boca a boca.
Si una cosa està bé i funciona, acaba arribant, no?
Exacte.
Per tu suposo que també és un repte posar-te a dirigir aquest espectacle. No sé si això t'ha despertat també algun cuc que tenies una mica apartat, Joan, o no?
Bueno, la part aquesta de dirigir ja ho feia el Lío. Sí. És un espectacle amb 20 i escaig de persones, amb coreografies...
Sí, però de crear, dirigir...
Bueno, és que cada any es crea el Lío. És un espectacle, cada any té una temàtica i es crea, no? Vull dir, el que passa que no està al circuit cultural, i aleshores sembla que quan no ets no estàs al circuit cultural, sembla que no facis res, no? Però, bueno, en aquest cas ha sigut ja un repte per fer alguna cosa de teatre, a més amb un contingut, doncs, de dones per dones, i dones que reivindiquen el seu poder de fer el que volen, sense atacar ningú. No és una de les coses que jo els vaig plantejar, i això també és molt Tricicle. Anem a fer humor, anem a dir el que volem, però no anem a fer re agre, re en contra de ningú, ni... Per tant, no és un espectacle feminista, ni antimasclista, ni res d'això. És un espectacle on la dona es reivindica de... Hi ha monòlegs que... Hi ha un monòleg de la Diana Pintado que es diu Mujeres, tres dies, que és perfecte. Està acompanyat de la Irene Jodar al violí i de la Diana Fernández ballant, i és un número realment maco i de plorar. El programa, el sentit...
Estèticament,
no? Vull dir que no tot és humor, yeah. I venga, no?
Això del Lió Eivissa, que em deies, explica'm exactament què és, perquè normalment el que estem acostumats en el món de la nit és sopar espectacle, no? I tu allà ho trenques una mica tot. Barreges el sopar, l'espectacle, què és el que fas allà?
Sí, normalment, per exemple, el Moulin Rouge, no? El Moulin Rouge, pots anar a sopar i després veus un espectacle. El Lió, el moment que entra... el client al restaurant ja comença. Els artistes estan entre ells i es presenten i ensenyen una petita coreografia, i després hi ha un espectacle de 2 hores de dalt d'un escenari magnífic, i ho dic amb tota tranquil·litat i amb l'amplitud de les paraules. Però mentre, tots aquests artistes interactuen entre la gent, es relacionen, es coneixen, no? I que això és una miqueta també la idea de tricicle de final dels espectacles, que sortíem a saludar la gent, que era una cosa que trencava amb aquesta barrera d'aquell senyor que està allà dalt i que sembla que és intocable, i de cop i volta ens podien donar la mà i ens podien dir el que li havia agradat, normalment que li havia agradat, o que no li havia agradat, no? I d'aquesta manera el Lió passa exactament igual. Vull dir,
però ja des del principi.
Des del principi. I constantment durant l'espectacle els que no estan actuant a dalt estan a baix entre la gent, o ballant, o fent ballar la gent, i, bueno, interactuant. I la veritat és que quan acaba l'espectacle, quan acaba la nit, quan acaba el sopar, s'han fet amics, ho dic amb l'amplitud de la paraula, no? S'han fet amics, vull dir, fins i tot alguns els inviten el dia següent a dinar a casa seva, o sortir en barco i tot, és així, hi ha una...
De veritat?
Sí.
I van, els actors van amb...
Sí, perquè, home, si l'invitació és la veu correcta d'una persona correcta, per què no? No dic que sigui cada dia, però algunes vegades passa.
De fet, teniu franquícia a Mykonos, també, no?
A Mykonos, sí. I
a Londres?
Fem pop-ups a Londres i a Las Vegas. Aquest any no hem anat a Las Vegas perquè als Estats Units, no sé si ho saps, que està bastant malament.
Sí, això diuen, sí.
En general.
Però per tant veig que a Eivissa ja hi tens una... T'has arrelat a Eivissa, tu, ja.
Sí, estic empadronat a Eivissa en aquests moments perquè hi passo més de mig any allà.
M'han dit que una de les coses que fas també és passejar molt per les salines, no?
Sí, perquè...
Troba les peces.
Trobo peces.
T'agrada recollir peces?
Ah, sí, faig art, això, sí. Em sembla que...
Vaig per aquí.
Ah, sí. Bueno, sí. És que, bueno, fa poc vaig fer una exposició de pintura aquí, en una galeria de Gràcia. Bueno...
Sí, ets un artista total.
No, de res d'artista. Faig coses. És que m'agrada dir això, que faig coses. Perquè no sóc pintor ni tampoc sóc director, vull dir que faig coses, m'agrada... Ahir nit vaig actuar a la sala Sidecar cantant.
Aquí és on anava, també. Vas actuar amb el teu grup, The Rock Killers.
The Rock Killers, sí.
I com va anar?
Molt bé, bàsicament divertit.
Però tu ets el cantant del grup.
Jo canto amb... Som dos, una noia i jo.
No sabia que t'agradava cantar. Cas que en Grot hem vist parlar durant molts anys, no?
Bueno, he tingut la veu. També em diuen que tinc veu de per ràdio. També
home, clar que tens una veuassa.
Sí, tinc una... Perquè anem d'aquí, de Greus.
Tu la tens. Mira, tinc un assaig de Rock Killers, mira.
Sí? Treu.
Però quina mena de música feu?
Doncs fem... Mira, fem... La primera cançó que fem és una cançó de Ronaldos que està juntada amb una de Beatles i amb una del Sisa.
O sigui, barregeu 80s, 90s, 2000...
I barregem idiomes i cançons i de tot. Que aquest és una miqueta el punt divertit nostre. Perquè... Per això diem Rock Killers, perquè destrossem el rock. O sigui, assassinos del rock. Entens? Per què? Doncs perquè som 6 persones que cap de nosaltres és professional, que ens assagem cada divendres, que ens ho passem superbé assajant, i de cop i volta aquesta diversió que fem, doncs la traslladem a dalt d'un escenari, i la gent realment ja noten les meves mancances. Jo potser sóc el diguem del 6 el pitjor, però com li poso la part d'humor i això, doncs la gent es diverteix. O em menteixen molt o es diverteixen.
Bé, sempre que parlo amb tu o amb el Paco o el Carles, tinc la sensació que que dels tres del tricicle, diguéssim, que també, que després de 40 anys, a 43 anys que veu estar amb el tricicle, teníeu ganes també, no?, de poder dedicar-vos a aquestes coses que no heu fet.
Exacte.
Durant aquests anys.
Home, durant 43 anys hem sigut molt esclaus, no esclaus, ho dic esclau amb la part positiva, eh?
De, no heu pogut fer tot això,
no? No hem pogut fer tot això. Hem tingut, cada any treballàvem de setembre fins a juny i ens quedava una miqueta de vacances a l'estiu i paral·lelament, doncs sí, el Paco dibuixava el jueves i feia, ja va començar algun moment a fer una direcció, el Carles també feia a vegades coses de ràdio, jo feia coses de vents i coses així, que ja tenia una miqueta de relació amb el que he fet després. Però sí, 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 la veritat. I aviam, han sigut 43 anys meravellosos, on jo crec que hem fet de tot i ens ho hem passat superbé, però almenys jo, l'etapa, sobretot no l'etapa de tricicle, sinó l'etapa d'estar a dalt d'un escenari, jo la tenia coberta. Aquell, allò que em diuen... No,
ja t'ho vas a faltar, l'escenari? No.
L'aplaudiment, no, perquè, escolta, el meu pot d'aplaudiments el tinc superple, no?
Es pot buidar que encara n'hi haurà molts, no?
Exacte.
Farà 4 anys al desembre, per això, eh?
Sí, sí, sí.
I passa el temps ràpid,
eh? Passa massa ràpid. Massa ràpid, sí, sí. I 4 anys. Bueno, però ens continuem veient. Amb el Carles tenim una penya gastronòmica que el dilluns tenim sopar. Amb el Paco parlo amb ell moltes vegades. Vull dir que hem deixat de ser tricicle dalt d'un escenari, però continuem amb bon rotllo. Que potser si haguéssim estat 5 anys més, millor la cosa hagués acabat com els Beatles, no? Però vam saber...
El punt.
Sí, vam saber en aquell moment perfecte dir adéu.
I el cuc de tornar un dia pels tres, per jugar els tres de nou?
Pues mira, el 20 d'abril hi ha un acte per Nepal que organitza la... Ai, com es diu, per favor? És igual, un acte pel Nepal.
Sí, la Marina.
La Marina, sí. Gràcies. El Teatre Victòria, i ens ajuntem els tres i fem un número.
O sigui, això potser ho anireu fent.
Si us bueno,
en casos molt excepcionals. Però això està bé, perquè al final és com jugar, és tornar a jugar, és tornar a posar les botes,
sí,
no?
Exacte, sí, sí.
Clar, tu has complert 69 anys, no?, al febrer,
sí, sí.
Finals de febrer.
Sí.
I has fet un munt de coses, no només artístiques. Per exemple, vas córrer el Dakar,
sí,
o les 24 hores de Montjuïc.
Les últimes de Montjuïc i les primeres de Montmeló.
I t'ha quedat algun repte pendent en aquest sentit?
No, perquè fa poc he tingut dues filles, fa poc soc avi d'un net meravellós que es diu Juanito, com jo. O sigui que, mira, si et diria la veritat, a mi m'hagués agradat fer que tricicle hagués fet més cine. Ens hagués agradat, segur que els tres, que el Carles i el Paco segur que estan d'acord, poder fer més cine, perquè la nostra base de tricicle era molt cinematogràfica, però fer el cine vol dir tindre un guió, trobar uns productors...
Molt Chaplin, vols dir? Buscar aquesta herència, una
mica. Bueno, ja teníem guions que haguéssim pogut ser... Vam fer una pel·lícula, que era Palas, però fer una obra de teatre és molt fàcil per nosaltres. Ens reunim 4 mesos i tenim una obra. Fer una pel·lícula és etern. Són 2-3 anys de treball, de reunions, de tal. I, bueno, i com el teatre ens tirava, doncs el vam aparcar, no?
Les teves filles, la Carlota i la Julieta, han heredat la teva vena artística, no?
Però per un altre vessant. La Carlota té una marca de disseny de joies i roba, una marca que només ven a online, i li va molt bé, fabrica a l'Índia i a Bali amb uns artesans molt concrets. I la meva filla Julieta, després d'haver acabat una carrera de disseny i tal, doncs li va sortir casualment ser model, i ara és model i està a Nova York treballant. En aquests moments està a Nova York.
Però fa uns dies compartís una imatge de la teva filla, que és model, a l'agència, a Instagram, posant en una platja, amb un vestit espectacular.
Sí.
I escrivies de perfil clavadeta. O sigui, realment...
La meva panxa... Saps que em confonen amb la Porta?
A vegades amb la teva filla, dic com?
No, la meva filla...
Amb el Carles Porta?
No, amb el Joan Laporta.
Ah, amb el Joan Laporta.
Amb el Joan Laporta. L'altre dia em diuen, com et dius de cognom? Dic, Gràcia. No, llavors no ets germà del Joan Laporta. El Joan Laporta, dic, no. Dic, deu ser per la panxa, no?
Pues no tingués
por. Ja, pues dos o tres persones, m'ho han dit.
Sí, ara estava aquí, no sé, heu coincidit o no?
No.
No heu coincidit, ha vingut just abans. Seguiràs les eleccions de diumenge o no?
Sí. Soc del Barça.
Per això, n'hi has a votar.
No, perquè, bueno, és una història llarga, em vaig retirar de soci fa uns 6 anys per una història que no tenia que veure amb la Porta, precisament. Era antigament de la presidència anterior, i un tema que vaig dir s'ha acabat, el veuré per televisió, que es veu millor. I veus el bar si s'han equivocat o no. Que s'han equivocat.
S'han equivocat, home, evidentment. Però els partits del Barça els mires, això sí.
Sí, no, no, i tant, sí, sí.
I bé.
Sí, jo me disfruto. Hi ha, moment, hi ha moments de ziga-zaga, de vaivents, no? Però, bueno, sí, i tant, home. I, bueno, i en aquests moments és, hi ha un equip esperançador, superjove. L'altre dia va sortir un xaval 10 minuts i ho va fotre de conya. Vull dir que, bé, i m'encanta veure gent jove. Penso que és la fórmula perfecta, una bona plantilla de la Pedrera i tres cracs, no?
Has estat a quatre finals de la Champions, em sembla que...
Sí,
i s'han guanyat les quatre.
Les quatre, exacte.
Home, doncs aquest any, que segur que hi arribem...
Londres, París, Roma i Londres. I vaig estar a punt d'anar...
Budapest, aquest any et queda Budapest.
Sí, aviam, sí, m'encantaria.
Sí. Vas estar a punt d'anar on?
A Atenes. Estàvem actuant a Tel Aviv fa anys, i com és molt a prop Tel Aviv, bueno, són dues hores o tres, no? Vam estar a punt d'anar-hi, al final, història de bitllets i això, i... Bueno. Si hagués anat, segurament hagués guanyat. No. El Milan estava molt potent en aquella època. Sí. I nosaltres ens pensàvem que arrasaríem, i ens van arrasar físicament, ens van arrasar.
Joan, gràcies per ser avui aquí al matí de Catalunya Ràdio. Molta merda per tu i per les tres ties,
sí,
que avui estreneu a l'Apolo i que esperem, doncs, que vagi bé i que puguem gaudir-ho una temporada llarga.
Jo també espero que la gent, si tenen ganes de veure un espectacle divertit de tres dones amb un parell de pinzellades de tricicle, doncs ja ho saben, avui 21 i 27, i si va bé els següents caps de setmana.
Segur que hi anirà, per tant, però en tot cas afanyeu-vos en aquestes tres funcions, que aquestes estan garantides. Joan, gràcies per acompanyar-nos. Ara tornem.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Cort Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch...
a més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Cort Inglés.
Només fins al 22 de març. Finançament ofert per financiar el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al cortinglés.es.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Només fins al 15 de març, Hipercor et regala un 20% en les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 10 euros. Excepte en productes frescos, xarcuteria i pastisseria. I tant, et regalen un 20%. Només a Hipercor. Consulta'n les condicions. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Tot és diversió amb la figureta del Titó.
Que xula!
La figureta del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. 19 de març, bon dia del pare. El Cort Inglés, a la botiga web i app.
La tarda de Catalunya Ràdio. Aquest divendres, tots els ulls posats a un cap de setmana ple d'esdeveniments.
El Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar.
Això hem de passar pàgina. S'ha acabat.
L'endemà del cara a cara a la Portafont, vivim les últimes hores de campanya electoral al Barça. A les portes d'uns Oscars amb accent català.
And the Oscar goes to...
I de l'estrena d'una enigmàtica i controvertida pel·lícula.
Torrente. Torrente. Torrente.
Si està passant, a la tarda t'ho expliquem. Torrente.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Estimar sense límits fins a perdre-ho tot. Arriba al Liceu Manon Lescaut de Puccini, amb Basmi Gregorian i Joshua Guerrero. La direcció d'escena d'Àlex Uller i Josep Pons a la direcció musical. Del 17 de març a l'1 d'abril. Entrades a liceu.cat.
Si us plau. El senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb Parklic.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
El matí.
matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Més minuts seran 2:15 i a aquesta hora comencem la taula de recomanacions pel cap de setmana. Maria Alcubells, Carlota Freixenet, Artur, Ramon, Francesc Soler, Marta Viana i Montse Raya. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu, bé?
Bon dia.
Bé. On ets, Artur?
Jo estic a Maastricht.
Ah, mira l'ell.
Estic a... Ahir vam inaugurar la fira de Maastricht i estic aquí treballant.
O sigui, et farem perdre venedors.
No, esperem que no.
Va, si algú important, deixa'ns, penja'ns, eh? Vull dir que... Primer és el primer.
No us preocupeu.
Què hi has portat? Així, alguna cosa destacable, Artur?
Sí, he portat peces, sobretot d'art català, perquè m'agrada aquí ensenyar doncs, la nostra... Mira, exacte. He portat peces de Ramon Casas, una peça en un ell molt bona, un gran quadre de Miquel Barceló... En fi, explicar una mica el que som de manera desacomplexada al món.
Doncs que bé, doncs que bé, que bé. Ja ens ho explicaràs, amb calma.
I tant.
Va, anem a les recomanacions. Carlota, comencem per tu. Què ens portes?
Vinga, va. Jo us porto. Mira, dimarts vine a Sant Patrici, és 17 de març, i a Barcelona hi ha diversos plans per aprendre i veure balls tradicionals celtes, que és una cosa molt xula de fer. Llavors, demà dissabte, 14 a les 11 del matí, hi ha un taller i exhibició de dansa irlandesa a Can Carola, Vallcarca.
Dansa irlandesa?
Sí, el Seilí, que és com... És sorprenentment similar a la sardana. És un ball molt guapo de fer, és molt xulo, i a més, la gent que fan el taller, que són els d'aires celtes, són una fantasia, són meravellosos. Oh. I si llavors els voleu veure ballar però no voleu participar, a les 6 de la tarda faran un espectacle amb el Seven Drunken Nights a la plaça Orfila, a Sant Andreu. És molt guapo i veureu que Sant Patrick només vol dir emborratxar-se de Guinness, que també es pot fer, eh?
Deuen donar una cerveseta, per això també, no?
Jo crec que n'hi haurà, però igual l'has de pagar.
Molt bé. Artur, què ens proposes, va?
Doncs mira, jo abans de venir aquí vaig estar a Reus i vaig veure el nou museu acabat de renovar. Es va inaugurar aquest 30 de gener i ho l'ha pagat íntegrament el Ministeri de Cultura i ha costat 2 milions d'euros, ho dic perquè em va sorprendre el preu en relació a altres museus, per exemple el Museu de Perpinyà, el Museu Rigó, que va costar 5 vegades més. Aquest és un museu que explica Reus, que va ser una ciutat importantíssima al segle XVIII i XIX, recordem allò de Reus, París, Londres, i que té, sobretot, els grans artistes d'allà. El més important de tots, Maria Fortuny, però també Tapiró, Galofré, i una secció dedicada a Gaudí, que no és molt important, però té dibuixos originals d'aquest reusenc internacional. Vaig visitar-lo amb el seu director, amb el Marc Ferran. Al pis de dalt tenen una col·lecció fantàstica de retaules medievals de l'empresari reusenc Antoni Pedrol Rius. I després tenen una secció molt bonica de cultura popular on estan les peces originals de la Festa Major, que és la Festa de Sant Pere, on hi ha els moros, els indis, el bitxet i la famosa mula. Per tant, és una oportunitat boníssima si es va a Reus, que és una ciutat... Jo crec que encara...
Pots anar a fer el vermut, no... també, després, no?
Exacte, fer el vermut...
Jo tot ho porto allà, ja ho veus, la cervesa, el vermut...
Sí. És fantàstic. És que tot és cultura.
No, i tant,
Ricard.
I tant. El Museu de Reus, doncs, queda recomanat. Francesc, tu ens portes un clàssic traduït per primer cop en català.
Sí, una boníssima notícia per als fans catalans de Stefan Zweig. Home. Acaba d'arribar a les llibreries Maria Stuart, publicada per la Segona Perifèria, que, recordem-ho, ja va donar la campanada el 2023 amb la traducció al català de Maria Antonieta, una altra biografia d'una altra reina dissortada, escrita també pel mestre austríac, i que, per cert, es va convertir en fenomen literari. Es va vendre moltíssim i va enviar un missatge potent. Es pot tenir èxit publicant clàssics de la literatura de gairebé 600 pàgines, que són una lliçó d'història i de via. Maria Stuart no és tan popular com Maria Antonieta, com a reina, però té una vida igualment apassionant que Zweig sap narrar com un thriller històric, sense estalviar-nos les complexitats de la reina d'Escòcia, de la seva antítesi, Elisabet d'Anglaterra, i, en definitiva, d'una època convulsa. Deixeu-me aplaudir també la traducció del català de Joan Ferrarons, perquè encara que no sóc ningú per dir si està bé o no està bé la traducció, perquè no he fet la comparació entre l'original...
Sí que ets.
Sí, però no he agafat la versió en anglès amb la versió original, amb la versió en català, que és com s'han de valorar les traduccions. No?
Entenc, que no és la feina, vols dir.
A les xarxes socials. Una traducció fantàstica. Bueno, com ho saps, que és una traducció fantàstica. Jo sí que puc dir que el català que es gasta és elegant, actual i ric, i que, per exemple, m'ha fet aprendre un nou verb que trobo sensacional i desconeixia, que és entretzenar-se.
En el sentit de...
entossudir-se, entretzenar-se. Saps allò de no salir
de tu?
Deu anar per aquí la cosa. M'agrada.
Que s'està entretzenant.
L'adopto, sí, el faré servir. I pel bé de tots els lectors catalans, que en volem més, tant de bo que aquesta Maria Stuart, editada per la Segona Perifèria, també sigui un èxit.
Marta, anem a teatre, va.
Mireu, ahir vaig anar a la sala Beckett, vaig anar a veure Tendrament, és un muntatge que està protagonitzat per l'actor Pau Vinyals i l'escenògrafa Judit Colomé. Ells dos són parella, per tant és una autoficció que parteix de la seva pròpia experiència de tots dos. Són parella, tenen un fill i neix tot plegat d'explicar i de parlar sobre la seva relació, sobre el seu vincle. Per fer-ho decideixen servir-se d'una taula i d'una cadira a l'escenari. Això és com un tàndem, com un pack que tots coneixem, que tenim tots a casa, no? I que no concebem l'un sense l'altre. Doncs ells també a l'escenari són aquest tàndem, són una taula i són una cadira, però en aquest cas doncs, són una taula i una cadira que s'han de comunicar, i allà van sortint una sèrie de dubtes, unes inquietuds sobre el desig, sobre els rols de gènere, sobre la feina, també sobre l'heterosexualitat, també sobre el compromís o el fet, no?, que sempre ens han dit que la persona que estimes és l'única persona que pots estimar i que no pots desitjar a ningú més, no? Tot això s'exposa a l'escena, es despullen completament, fan d'una manera com molt bonica, molt tendra, justament. Jo us diria que inéssiu, perquè si ja heu vist Pau Vinyals, doncs sempre està molt bé a tornar-lo a veure, està molt bé també descobrir la Judit com a actriu, no només com a escenògrafa, i si no heu vist el Pau, doncs feu-hi, perquè jo diria que és un dels millors actors ara mateix que tenim a casa nostra. És un actor que és superversàtil, és molt pallasso, és molt camaleònic, a mi em recorda molt a l'Oriol Pla o a l'Enric Auqué,
sí,
a l'escenari,
sí.
I realment és una fantasia veure els tots dos a l'escenari. Això ho podeu veure en poquets dies, només està fins el 22 de març a la sala, sí, Beckett, sí. Per tant, espavileu.
No, menys de 9 dies, no? No, 9 dies, ja ho dic bé, sí. A la sala Beckett de Barcelona. Mariola, que per cert, tu ets a Màlaga.
Jo estic al Festival de Màlaga, sí.
Gran festival,
fugint, també, Màlaga. Fugint també de les falles, com Morrissey, m'ha encantat això.
Estava veient un vídeo de les falles que m'han fet arribar, que es veu tot de falleres ballant així, enfumant...
Sí,
en fi,
li ho han dedicat a Morrissey, que saps, sí, que sí. Ha cancel·lat el
sí,
seu...
Sí, sí.
El seu concert, perquè està catatònic.
No
benvingut,
no
benvingut.
No t'agrada les falles, ja ho veig, que no... No ens les recomanes, avui.
No. Bueno, sí, jo estic a Màlaga, estic al festival i bueno, he vist moltes coses, però jo volia parlar-vos... Volia fer una no recomanació i una recomanació. S'ha estrenat aquí el remei de Mi querida senyorita, que està produïda per els Javis i dirigida per Fernando González Molina. És el guió és de Alana S. Portero, que a mi m'encanta com a escriptora. Si no he llegit La mala costumbre, vos la recomane. Però he de dir-vos que el remake era innecessari.
Oh, què dius ara?
I sí, a mi m'ha decebut moltíssim, però m'ha servit, que és una cosa que és, ahí ve la recomanació, això s'estrenarà al cinema el 17 d'abril i després a Netflix el 1 de maig. Però Netflix, aprofitant la benentesa, ha recuperat l'autèntica, la de Borau i Armiñán, la Mi querida senyorita de José López Vázquez. Jo feia molts anys que no la veia i vos la recomane moltíssim.
L'original, eh?
La original. Perquè de veres que és una pel·lícula perfecta. És a dir, no sols ha envellit, estem parlant que és de l'any 72, companys, no sols ha envellit bé, és que jo crec que és més moderna ara que quan es va estrenar.
És del 72,
què passa?
Aquesta
quan...
pel·lícula.
Com?
És del 72, eh?
Sí, sí. I quan la compares amb esta revisitació, amb este remake que s'ha fet ara, te n'adones de lo que és una pel·lícula perfecta i lo que és una pel·lícula fallida. Mm. Llavors, jo...
és
esa doble original. Recomanació. I aquí, bueno, es va estrenar perquè, en fi, perquè és Màlaga i perquè és una nova aposta que va ser molt esperada, però a mi m'ha decebut moltíssim.
I deixa'm dir, Mariola, també, que Mi querida senyorita en el seu moment va ser una pel·lícula molt valenta, perquè recordem que el context en què es va estrenar de reserva amb el context actual.
No, clar, i a més saps què passa? Que ara jo sentia estos dies aquí, no, mi querida, de esta de ara, no? És una pel·lícula necessària i valiente. Bueno, valiente era en aquell moment fer-la, i necessària era quasi en aquell moment. No dic que ara no siga necessari continuar parlant d'este tema, però per supost valenta.
El tema és la intersexualitat.
Sí, exacte, no? I parlar ara d'això, que està bé, que en fi, em sembla estupendo que este tema estiga a l'abast de tot el món... El que passa és que, bueno, tu pots enfocar-lo d'una manera i pots fer un... No sé, jo estic una miqueta sorpresa de lo poc que m'ha agradat, perquè, a més, anava amb moltíssimes ganes, no?
Sí, perquè l'equip creatiu és bo, i que semblava que la cosa aniria bé, el que no sé, perquè l'Anna no porta la seva pròpia vida a la gran pantalla, no sé si està, bueno, no sé si no, està previst, clar, perquè el llibre és meravellós.
Sí, no és el llibre seu, clar, és la història de Mi querida senyorita.
Sí, per això, per això.
El que passa és que l'han... este punt també que jo, a mi, bueno, és portar-lo al punt este pop, molt pop dels Javis, que no sé si tocava, no sé, jo no... A mi, bueno, vaig estar fora de la pel·lícula de tota l'estona, és a dir, no em va... I sobretot això, sobretot és que immediatament després vaig tornar a veure l'original, a més ho vaig fer tot en una vesprada, i encara ho tens més clar. Sinó que jo, la recomanació
sí,
és
aquesta. L'original, queda recomanat. Montse, va, una recomanació esportiva i familiar per diumenge, la Marató de Barcelona.
Sí, rècord de participants, 32.000 corredors, 5.000 més que l'any passat, una cursa popular que plega esportistes d'elit, però també amateurs, amb famílies senceres. Tots tenen ja el cuquet a dins d'afrontar aquesta cursa. 42 quilòmetres, 195 metres, no està a l'abast de tothom. Comença diumenge a 8:45 del matí, al Passeig de Gràcia, cantonada amb CASP. Molts mesos d'entrenament, preparació, dubtes, tot es resol en unes 2:45 per als més ràpids, però, de fet, el més important és acabar, arribar a la meta, a l'Arc de Triomf. Per als que aconsegueixen arribar-hi, el premi la medalla és especial aquest any. Porta la silueta de la Sagrada Família i els colors de les seves vidrieres. El lema de la Marató, Barcelona et fa volar.
Carlota, tornem a tu.
Vinga, va, és que aquest cap de setmana hi ha una cosa molt important, que és el FLIC, que és el Festival de Literatura Infantil de Catalunya, el fan al Museu del Disseny, és una cosa xulíssima. Comencen aquest cap de setmana, però hi ha activitats després de l'abril, al maig, funciona molts i molts dies. Hi ha jocs xulíssims i el Festival de Literatura Infantil i Juvenil de referència, crec que a casa nostra, és molt guapo i hi ha activitats. Això és important també per la gent que tenim canalla petita, que és que hi ha activitats des dels 0 anys. O sigui, des dels 3 mesos pots portar allà la teva canalla i hi ha activitats fins als 12 anys.
Això està bé perquè et pots portar, si tens més d'un, doncs tots.
Tot el repertori, tens allà tot festa major. Val molt la pena.
Bueno, és que hi ha edats que costa trobar activitats que puguin encaixar, sí.
I és important que us mireu bé el programa perquè podeu demanar entrades per franges horàries. Vale? Llavors, això és una cosa que us heu de mirar bé perquè en funció, és a dir, aneu mirant a quina franja horària hi ha les edats que us interessen i llavors heu de demanar l'entrada per la franja horària. Per què? Doncs perquè són activitats que estan molt ben pensades per la canalla i, per tant, les ràtios són petitones. I perquè això no es masifiqui, s'ha de demanar entrada prèviament. O sigui, que us heu de planificar, amics.
Doncs queda recomanat el Festival FLIC al Museu del Disseny de Barcelona. Francesc, també un altre llibre per acabar de fer el salt que acaba de fer el salt al cinema.
Sí, El mag del Kremlin és una novel·la publicada ara fa 3 anys en català pel sociòleg italo-suís Giuliano D'Empoli, assessor de l'exprimer ministre italià Matteo Renzi. És una novel·la que retrata, per mi magistralment, els mecanismes del poder a la Rússia contemporània i que a mi m'ha fet entendre una mica un país que personalment sempre he considerat un enigma. M'ha costat sempre molt d'entendre tot el que té a veure amb Rússia, perquè si des de la ficció es pot ajudar molt a entendre el món i la vida. El trobareu a Edicions 62 i a partir d'aquesta setmana també al cinema amb Jude Law en el paper de Putin.
L'has vist, Mariola, la pel·lícula?
No, encara no, encara
molta
no.
Molta gent m'ha parlat
ganes.
Molt bé.
Tinc moltes ganes perquè, en fi, el llibre em sembla estupendo.
Sí, sí. Jo també en tinc moltes ganes. Doncs, en fi, al cinema o a la literatura, ho trobareu. Mariola, per cert, diumenge, Òscars. Porra, entens?
Me diceu fer una recomanació meua?
Ves, quin remei. Va.
Ja que ningú ho diu ahir. És que jo, el dissabte que ve, dia 21, em puja al teatre, també.
Ah, bueno, escolta'm. Sí, sí.
A l'Aquitània.
Ho sé. Vens a Barcelona.
Senyores i senyores.
Sí.
Un espectacle que tinc, un show feminista amb Maria Guerra. Aixina que volia dir-ho per a vosaltres.
Però,
perquè ja
Mariola,
estem...
aquí només és per senyores o podem venir també...
Podeu vindre
els homes
tots. És intergeneracional, well. Intersexual, també. Perfecte. Anem als Oscars.
Anem als Oscars. Queda recomanat. Això m'has dit Teatre Aquitània, eh?
Teatre Aquitània, el dia 21 de març a les 12 del matí, abans de l'aperitiu. És el dia de cap butaca sense espectador. Butaca buida.
Cap butaca buida.
És una molt bona hora per anar a teatre.
És fantàstic.
A les 12 del matí.
Què dura això, Mariola? Què dura?
Una hora i mitja.
Ideal, després l'aperitiu.
Perfecte.
Pues allí
doncs ja anirem, el Francesc Soler i jo venim.
Vinga, apuntats.
Vinga.
Vale. Escolteu, els Oscars. He sí. de dir-vos que jo tinc una favorita que no va a guanyar, almenys, la millor pel·lícula, guanyarà possiblement la millor pel·li estrangera, que és El agente secreto. Segur que tots els que esteu ahí teniu la de Una batalla tras otra, que és la que guanyarà en el vostre, en les vostres favorites, no?
És la del DiCaprio, okay. no?
Sí, L'agente secreto, sí. jo sempre que ho dius, em ve al cap aquella pel·lícula de, com de James Bond, que no era James Bond.
No
és això, eh?
No, és una peli brasileña deliciosa, bueno, deliciosa, dura, però deliciosa. És la meva favorita per damunt d'una batalla. Jo les he vist totes, eh? I tinc algunes que odie profundament, com Bugonia, i con Martí Suprem, perquè és que i com F1 que no puc suportar la èpica esta esportiva,
la del Brad Pitt, no?
Sí, no puc suportar això. I jo tinc dos favorites, que és L'agente secreto i Frankenstein. He de dir-vos que hi ha moltíssimes pel·lis d'enguany que tenen un punt... Que Hamnet tampoc vos penseu que m'ha entusiasmat. I Valors sentimentals se me va fer una miqueta llarga. Aixina que L'agente secreto és la meva favorita, no guanyarà, es portarà el Oscar a la millor peli estrangera, però que conste que està per damunt d'una batalla tras otra i no estic disposada a ballar-me d'aixe carro. No sé si m'enteneu.
Perfectament. Per tant, la teva
tu
aposta...
tens una favorita, Ricard,
no,
o què?
No, és que no he vist masses pel·lícules aquest any. No puc entrar massa de valorar-ho. Bueno.
És molt, és una, un Òscar molt...
Sí, aquest any no ha sigut massa...
Una miqueta testosterònic,
no? Sí.
També vos ho dic, eh? Yeah. Los pecadores, sueños yeah. de trenes, Frankenstein, una batalla tras otra, F1, Bugonia, tot i... Ah, venga, yeah. o sea... Bé, no.
Veurem també què passa amb Cirat, que és el que ens interessa també aquí. A veure
exacte.
Què
bueno, però estem parlant ara només de les pel·lis.
Sí, no? sí, Cirat les està... importants.
Jo crec que Cirat no s'emportarà l'Òscar, això també us ho dic,
yeah.
i crec que s'emportarà L'agente secreto en pel·li estrangera.
Doncs ho veurem, i si no, t'ho retrobarem tot el dia. Artur,
exactament.
Vols parlar d'Antoni Tàpies?
Doncs sí, és una exposició que s'ha inaugurat al Museu Tàpies, ara no és fundació, és Museu Tàpies, que es diu Antoni Tàpies, el moviment perpètu al mur, que és aquesta idea seva de sempre cobrir els seus quadres com si fossin murs, amb aquesta poètica de la matèria tan especial, i que d'alguna manera complementa l'exposició que ja es va veure i que vam ressenyar l'any passat d'Antoni Tàpies, La imaginació del món. És al voltant del 1950, quan l'artista obre nous angles, noves perspectives en el seu treball, un treball sempre en transformació, i es basa en quatre exposicions individuals que ell va fer en aquella dècada. És una exposició que ens parla també de l'arquitectura moderna, de la indústria, del disseny gràfic, del món editorial, de l'espai urbà, de les formes de vida... I jo crec que s'ha de reivindicar molt aquests anys de la postguerra, els anys 50, els anys 60, que van ser anys creatius molt i molt potents. I espero que amb la nova remodelació que s'ha anunciat aquests dies del MNAC, que està programada pel coincidint amb el 1929, amb l'exposició universal per l'any 29, espero que amb aquesta nova reorganització i noves sales i més espai es podrà explicar tota aquesta generació de Tàpies, de Subiracs, de Guinovart, de Hernández Pijuan i de tants i tants artistes que avui estan a una terra de ningú perquè no estan ni al MNAC ni al MACBA i que veritablement són grans creadors d'aquestes èpoques.
Marta, què més?
Doncs vull parlar de la Llama Fest, que és el festival alternatiu de comèdia que s'està fent aquests dies al barri de Sants de Barcelona. S'acaba demà, però avui i demà encara queden moltes propostes. Podeu entrar a la web de la Llama Fest i comprar entrades i mirar una mica la programació. Per exemple, avui a Cotxeres hi ha quatre còmics de gran nivell. Hi ha Facu Díaz, Diaoye, Sherman, La Prados o el Bad Funny. Això és a les 9 del vespre. Demà, per exemple, dissabte, a l'Hora del Vermut Masterclass de Toni Martínez, guanyador d'un Ondas pel programa Todo por la Radio de la Cadena de Nacer i director també del Guinyol de Canal Plus. Això es fa a la Lleialtat Sansenca, com dèiem, a l'Hora del Vermut, i al vespre, demà dissabte, hi ha el gran show final amb Raquel Herbàs, Adri Romeo, Irene Sango, Arnau García i l'Andrés Feingold. Tot plegat acabarà, a més, amb una festa de comiat a la Descomunal, aquest espai cooperatiu al barri de Sants que hem sabut aquest 2026 que tancarà i que baixarà persiana. Per tant, bon pla per aquest cap de setmana de la Llama Fest.
Dissabte també tenim el Girona Atlètic de Bilbao a les dues, diumenge al Barça Sevilla un quart de cinc i el Mallorca Espanyol que diumenge juga a les dues del migdia, em sembla que és, sí, a les dues del migdia. Maria Lacovells, Calata Freixenet, Artur Ramon, Francesc Soler, Marta Viana i Montse Raya, gràcies per acompanyar-nos. Bon cap de setmana.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
El nostre tomàquet de branca d'origen nacional està a 69 al quilo.
Un 29% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Rigoberta Bandini i les obsessions.
Tú me miraste dos veces, dijiste me gustan tus ojos, tu forma de andar.
Conèixer algú i que des d'aquell moment visqui 24 hores al dia al teu cap. D'això canta Rigoberta Bandini, l'alter ego de la catalana Paula Ribó, en aquest 7 dies, el primer tema que treu des que va publicar el disc Jesucrista Superstar ara fa un any. Ho fa amb una arrencada pausada, hipnòtica, minimalista i quotidiana, fins que es trenca en una catarsi punyent, aixordadora, infernal i obsessiva.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Lluís Gavaldà!
Què passa, què? Ricard? Quant de temps sense escoltar-te, per l'amor de Déu.
Ja, quan et sento la veu, m'alegra, perquè ja arriba el cap de setmana. Ja jo, ho començo a sentir.
Jo m'esborrono,
clar,
tio.
Clar.
Noto les teves cordes vocals que m'acaronen i és com si se m'obrés el dia i sortís el sol, que creu-me que fa falta,
sí.
Perquè...
Ja, deus estar una mica nuvolat aquí a Londres, no?
Genent, sí, tio, mare de Déu, xec. Bueno,
porta'ns alguna cosa avui una mica alegre, no? Una mica o què?
Doncs, home, no sé si és molt alegre, però jo crec que t'agradarà, va.
A veure, què ens portes?
Mira, avui et porto un dels moments més màgics i comprenedors de la història del rock i de la ràdio al mateix temps.
Ah.
Pinta bé o no?
Sí.
Bueno, doncs és la història d'un artista que, això et sonarà, que va arribar tard a una emissora per ser entrevistat. El protagonista es deia Jeff Buckley.
Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew.
Però aquesta cançó, no, l'Aleluia, no és de Leonard Cohen?
Bueno, sí, efectivament. Es tracta d'una peça de... Leonard Cohen, però que, curiosament, quan va ser publicada pel senyor Cohen, va passar sense pena ni glòria, fins que en Jeff se la va fer seva en el primer i en l'únic disc de la seva carrera, una meravella que es deia Grace. This is our last goodbye. I hate to feel the love between us die. But it's over.
M'encanta, com canta aquest home.
Sí, bueno, és una veu... Una veu inversemblant. Prodigi d'aquí. Aquí hi ha falseto, vibrato, una tessitura de 3 octaves... En fi, un do, aquesta veu, que probablement va rebre del seu pare, un cantautor que ningú recorda ara, de la dècada dels 70... i que, desgraciadament, va morir de sobredosi molt jove, als 28 anys, i que es deia Tim Buckley.
Que és el pare,
Hey.
A veure. No està malament, el pare?
Està bé, home. Posa una mica de Tim Buckley, pobret. Oh, but darling, now I remember
the sun shone down and how it warmed your green smile when all the love was there.
Aquest és Tim Buckley, el pare del Jeff, que, com dèiem abans, li va regalar aquesta veu ingràvida, que per aquesta banda bé, però no gaire cosa més, i per aquesta banda malament. Per què? Doncs perquè el Tim Buckley, el pare, va abandonar-lo amb ell i a la seva mare prenyada del nen per no tornar mai més, i segons va explicar el mateix Jeff anys més tard, quan ja es va fer grandet, només es van veure pare i fill un cop, cara a cara, quan el nen tenia 9 anys, en una trobada que va durar 10 minuts perquè el pare anava massa col·locat.
Fort, això, eh?
Sí.
Però parlaves abans d'una entrevista a la ràdio.
Sí. Aquí anem. Som al març del 1994 i el Jeff Buckley, el fill, és a Londres per promoció del seu primer disc. Un disc amb molt bones crítiques, però que no acaba d'arrencar a Anglaterra a nivell de vendes. Per això un dimarts qualsevol, se'n va del que seria, doncs, el Ricard Ostrell de Londres, no?
Sí, això m'ho va fer el Juan Carlos Girau, també m'ho va fer, que es va aixecar.
Clar, exacte, si cadascú busca el seu referent radiofònic, sí. Catalunya series tu, i a Anglaterra se'n va anar a Great London Radio a fer una entrevista, però què va passar, nen? Un clàssic. El tràfic. El trànsit és infernal, com sempre a Londres, i en Jeff fa tard, però molt tard.
Clar, i aleshores imagino que el locutor, amb l'entrevista preparada, no, amb l'escaleta, el convidat sense aparèixer, es posa nerviós, no?
Sí, no? Tu ja saps el que és això,
sí,
no?
Sí, home, sí.
Eh?
Què m'has
dit? Bueno, tu saps el que és pel entrevistador i jo sé el que és pel músic, eh? Tampoc s'ho passa bé, he tancat el taxi, cagant-se en tot. Bueno, i va passar el que havia de passar, que amb els nervis, això ho teniu vosaltres, els presentadors i tal, doncs comenceu a perdre la paciència i què feu? Què feu? Bueno, doncs el que va fer aquest home del Greater London Radio va començar a rajar del cantant que no arriba. Lleig.
Yeah.
Eh?
Sí, va.
Poc xarot.
Bueno.
I no se li acut res més a sobre que dir per antena que aquest marrec maleducat és poca cosa més que un d'aquells que s'aprofiten de la fama de son pare, un mimat del papa.
I la va clavar, no?
Sí, no, i el pitjor de tot és que el Jeff, histèric al taxi, que fa tard, està escoltant el programa. T'imagina't, eh? Li estaven tocant el seu punt feble, el trauma de la seva vida, el fantasma del pare que l'havia abandonat. I així el tio arriba a l'emissora...
Però no marxa?
Què li diuen? Diuen que bones hores, perquè només queden 5 minuts de temps i que potser no cal ni que entri.
Ja, home, però si queden 5 minuts, li diuen tot això per la ràdio, no, ell segueix estant allà, i va.
Ell està allà, ja. Ell ha arribat allà, i saps què decideix fer? Decideix aprofitar els 5 minuts per trucar una cançó, una de sola. Agafa la guitarra, es planta davant el micro i, agafant aire i de manera pausada, comença a cantar. Fa això. La cançó li va sortint calmada i sentida a l'inici, fins que, de repent, en directe, allí mateix a l'estudi, sense cap efecte, sense cap meravella digital, en Jeff, solet amb la guitarra, canalitza tota la seva frustració i aquesta peça, que en principi era delicada, es transforma en un exorcisme, un crit de dolor pel pare absent. Una improvisació vocal que m'agradaria que escoltessis. És un minut sencer, però val molt de pena escoltar-lo fins al final.
què?
Hosti, pell de gallina, sí, sí.
Sí, tu.
Quanta ràbia per això, eh?
Molta ràbia, molta ràbia. I quan acaba la cançó es fa un silenci sepulcral a l'estudi i tot seguit la centraleta es col·lapsa preguntant qui és aquest àngel i de repent, gràcies a un moment radiofònic, Jeff Buckley ja no és el fill de Tim Buckley, sinó per fi és ell mateix.
I com va morir, Lluís?
Va morir d'una manera bastant bèstia. A punt de fer el seu segon disc, se'n va anar allà a Memphis i va decidir, abans d'entrar a l'estudi, anar-se'n al riu i banyar-se escoltant una cançó.